Miren, i és la Setmana Internacional dels Arxius. Se celebra sempre en juny, coincidint en el Dia Internacional dels Arxius, que se celebra el 9 de juny. Santi Cortells, regidor d'Arxius, bon dia.
Bon dia.
Se pot ser regidor d'algo que li apassione tant com li apassiona a vostè, com són la història que se guarda en arxius?
A veure, la veritat que ho pensava venint cap ací, tinc la immensa sort de tindre una feina que m'apassiona i que m'ha apassionat sempre, com és la de l'ensenyament i la docència, i en la política, que de vegades també és complicat, doncs també estic en departaments que m'apassionen. Un d'ells efectivament és l'arxiu, perquè aquesta oloreta de paper antic, de pergamí, d'arxiu, és una cosa que veritablement m'agrada rascar, m'agrada investigar, crec que en esta casa ho sabeu molt bé, m'agrada que la gent conega, és a dir, la part de la difusió dels arxius, perquè moltes vegades els arxius, doncs home, has de ser paleògraf per entendre la lletra antiga. Paleògrafs són els que estudien la història de les lletres, de com escrivien al segle XV, que és diferent de com escrivim ara, la forma de les lletres i tot això, no? Aleshores, en aquest sentit crec que tinc jo una immensa sort i m'agradaria també que la gent tinguera aquest interès, no?, per el que representa l'arxiu, que a banda de les anècdotes que de vegades he vingut a contar així, és moltíssimes més coses, no? Perquè en un arxiu no només n'hi ha la part històrica, que ja dic que a la gent li agrada moltíssim, sinó també està el padró de béns, també està una llicència d'obres, que per exemple este matí, sense anar més lluny, ens han demanat una, i la llicència d'obres, doncs, moltes vegades per a emprendre una nova obra, doncs, necessites la llicència d'obres del seu dia, d'aquest edifici, per a poder donar els permisos. Este dilluns, que ara parlarem, que vaig estar en l'arxiu de la Diputació, perquè em van convidar com a regidor d'arxiu d'ací de Vila-real, doncs allí també em comentaven que n'hi havia un argentí que per la llei esta espanyola de dos generacions descendents, etc., necessitava una sèrie de documentació per a poder demostrar que la seva iaia era de Castelló, i aleshores a on ha anat? A l'arxiu. O sigui, una cosa tan important com la nacionalitat o la doble nacionalitat, en este cas, va a l'arxiu. És a dir, que nosaltres pensem que l'arxiu és ahí, no sé, una muntonada de papers vells en una enquadernació feta amb fil d'esta antiga, que també, no? Perquè em va sorprendre que precisament en l'arxiu de la Diputació tenen un servei d'enquadernació i els van fer un xicotet taller, cosa que m'encanta, perquè mira, la gent no ho veu, però això... Que porta així,
el llibre.
No ho he fet jo, no ho he enquadernat jo, són dos tapes, és el Book of Kells, el llibre dels Kells, vale? Sí. I vull dir, tenia unes tapes velles, les vaig referir jo i les vaig tornar a cosir, que de fet se m'han desfet una miqueta, però vull dir que ho estàs veient, no?, que tinc així els filets i tot, sí, això m'ho he cosit, sí, jo, ho he serrat jo, i vull dir, és molt xulo, és molt, molt bonic, perquè l'arxiu representa tantíssimes coses que malauradament la gent desconeix. L'arxiu també, doncs, és avui en dia, perquè els arxius han evolucionat, l'administració electrònica,
sí,
que des de principis del 2014 crec que és, doncs ja per llei ha de ser tot electrònic. Ahir va ser el debat també molt curiós, no?, que estava l'antic arxiver que ja està jubilat d'allí de Castelló, i parlaven de les actes dels plens de la Diputació i dels plens de l'Ajuntament de Castelló, perquè clar, ara com és tot electrònic, i diria, però és que el paper no s'ha de perdre, perquè tenim documents que són del segle VII i que encara estan vius perquè estan en paper, no?
Clar, jo l'arxiu d'allí deu ser brutal, no?
És brutal, i després una cosa que tampoc sap molta gent és que l'arxiu no és només paper, també són microfilms, també és l'arxiu fotogràfic, que jo de tant en tant publique alguna coseta. També és cartogràfic, els mapes vells de la ciutat, doncs els tenim tots o tenim una gran quantitat d'ells, i la cartografia, evidentment, també és arxiu. També musical, doncs dels músics de la ciutat tenim gran quantitat de partitures, per exemple, que guardem. De vegades també donacions de la mateixa família.
Parlàvem, fa poc va publicar una foto de quan la piscina municipal no existia, és a dir, tenim l'ermita fotografiada, jo crec que des de l'altra part del riu, d'esquenes, i se veu, i jo no m'imaginava una ermita sense piscina, i des de que ha publicat aquesta foto he anat preguntant a la gent que ha vingut ací, i hi ha gent que se recorda dels fonaments que van fer per a fer la piscina, i hi ha gent que se recorda sense els fonaments, i hi ha gent que se recorda de inclús la inauguració.
Sí, de fet, nosaltres a l'arxiu també arrepleguem fotos antigues que ens porta la gent del poble, perquè la gent del poble fa viu i manté viu l'arxiu.
Clar, i aquestes fotos se podrien anar fent sessions de publicar-se des de l'Ajuntament, eh?
Anem... Continuament es publiquen. Mireu, n'hi ha un... d'ací poquet, si tot va bé, en el que es coneix com el Fort d'Avall, ja ho he parlat en l'alcalde i en algun regidor, que allí farem una xicoteta exposició d'algunes fotos que hem seleccionat, fotos antigues, algunes més actuals del poble, per a que una miqueta la gent recorde i també tinga aquest incentiu, perquè estic segur que en les cases la gent té moltes fotos interessants del poble, que tot això també ho arrepleguem, sobretot si es veuen cases, es veuen... A les més xules són les aèries antigues, no?
Uf, que... ja ho crec, perquè no te facin una idea com ha crescut la població i les diferents coses que han canviat.
I després descobreixen coses, doncs per exemple l'altre dia Fernando Moreno, que es va aprovar que fora fill predilecte, en una miqueta de polèmica, com ja sabeu, però es va aprovar que fora fill predilecte, doncs l'altre dia escarbant vam trobar unes poesies escrites per ell, per allí. I dius... Ostres, no ho sabia, no? Allí, doncs a l'arxiu n'hi ha una part també de dipòsit que en algun moment naix, renaix, tenim la missa més antiga de Sant Pasqual cantada allí gravada, tenim allí ese document sonor, en este cas, vull dir, tenim coses molt xules que en algun moment algunes s'han publicat, altres ho tenim pendent, però que... un poble el fa la seva història, no? Sempre hem defugit d'eixa Vila Real que no volem com una ciutat dormitori, sinó...
Sobretot que no volem que es perga, no, la història. No. En el Rastro de Madrid jo em vaig trobar una cases plenes de fotos antigues.
Sí.
Que la gent les compra, eh?
Sí, sí, sí.
És increïble.
I les compra i les restaura. Uh-huh. I... nosaltres tenim un fons prou important de fotos antigues i que molta gent que les ha demanades després les ha arreglat com considerava, perquè d'això es pot fer retocs fotogràfics o es pot, avui en dia es pot ficar en color o es pot fer un vídeo a partir d'una foto fins
i moviment
tot.
I moviment i tot.
En moviment. Vull dir que, diguem-ne, també està bé perquè és el camí entre el que era l'arxiu antigament i el que és avui en dia, tot el que representa l'administració electrònica, etc. També volia, ja que estem parlant del dia o de la setmana dels arxius, no?, que celebràvem el dilluns, la gent té una concepció de la burocràcia com una cosa roïna, no? Els papers, a la gent se li posa mal de cap. Uf. I de vegades contratem un gestor perquè ens passa els papers, no?
De vegades no, quasi sempre.
Bueno, perquè pues, la gent que coneix i que ho ha fet 100 vegades segurament és més fàcil, no? Però... fixeu-vos una cosa, si no n'hi haguera un arxiu, les normes dels procediments de l'administració serien aleatòries, cadascú faria el que voldria. És a dir, l'administració diria, doncs ara tira esta casa, ara no deixes obrar així perquè a mi no em dona la gana. Vull dir, què fa l'arxiu? L'arxiu el que fa és posar ordre en què, posem pel cas, este masset estava construït en el 1920, per tant, és un edifici històric, per tant no és una obra que t'has fet tu nova.
L'arxiu te protegís.
L'arxiu d'alguna manera també protegís les coses, no? A partir de la història, del que ens consta. Per tu ara imagina't que tens un maset que era de la teua rebesàvia, que saps que ja estava ahí, que per tant, això que la gent ho ha comentat moltes vegades, no? que té uns drets i ara ve l'administració i diu, vaig a tirar-te'l perquè això ho has fet tu ahir. No, l'arxiu te pot defendre i dir, no, això està ahí des de tal any, tenia aquestes característiques, a l'Ajuntament ens costa, d'acord? Aleshores, la burocràcia d'alguna manera també defen el ciutadà i els seus drets, sempre quan tinguen un fonament, diguem-ne, ètic, no? No puc mentir, no puc, però precisament això ho protegis, els teus drets i les teves obligacions.
I també,
també l'arxiu, no?
Quan diuen hi ha un regidor d'arxiu, l'arxiu no és algo que no forme part o que no s'actualitze en el pas del temps, sinó que se té que conservar i se té que seguir actualitzant, és a dir, necessita aquesta partida pressupostària perquè aquest arxiu no es quede fora de joc.
Bé, evidentment, tenim uns funcionaris, no? Tenim doncs, una sèrie de necessitats. Per exemple, no sé si ho coneix molt la gent, però tenim un, diguem-ne, com un sistema de protecció d'incendis que si es cremara o si n'hi haguera foc, doncs allí es tanca tot i a través d'un gas, que crec que no vaig a dir-ho per no equivocar-me, doncs és un gas que fa que el foc s'extingisca i aleshores es protegeixen els manuscrits antics, per exemple, del segle XV o segle XVI que poguérem tindre, que no, evidentment, si es pergueren, doncs, de mort. No?
Quin procés se fa per aportar tota aquesta paperassa als arxius? És a dir, com es fa aquest procés?
Doncs n'hi ha alguns que són fons nostre perquè s'han anat mantenint al llarg del temps. N'hi ha altres que estaven en altres arxius, per exemple, la Diputació té, ara no recordo quin poble era, però té la Carta Pobla, la original d'un dels pobles d'ací de Castelló, si em ve al cap vos ho diré, i ells, que, doncs què fan? Doncs el manteniment, n'hi ha com una espècie de format sobre el que es posa el document antic per a que no es desfassa, fan la recuperació del document, el tractament. Ahir, per exemple, doncs, ha d'estar tot en una temperatura determinada perquè els documents no poden tindre estar avui a menys 20 graus i demà a 30, perquè això els deteriora, no? Aleshores, mantindre també la humitat, mantindre les condicions en general per a que aquesta documentació no desaparega, bàsicament.
Tu vas poder escorquellar l'arxiu de Diputació, em refereixo jo, per allò si tenen algo de la ciutat de Vila-real, perquè en aquest cas podria reclamar-se perquè vingui al nostre arxiu, no?
Vaig poder escorquellar i a més es van posar totalment a disposició. Si vols te donaré alguna foto que tenim, que te l'estic ensenyant, el mal és que és ràdio, però i tinc així també la Carta Pobla que t'ensenyava. De fet, puc dir-ho ja, feliçment, el dia 1 de juliol vindrà el nou arxiver, segur que hem estat un temps sense ell. Avui mateix he signat la seva presa de possessió, si tot va bé, si no hi ha cap problema, que l'administració ja sabeu com és, doncs el dia 1 s'incorporarà el nou arxiver en la seva plaça en propietat ja guanyada per concurs oposició i això representa que donarem, espere, un nou impuls a l'arxiu, perquè Vicent Gil ho va fer molt bé.
Clar, això estava pensant, gràcies Vicent Gil se jubila, és l'arxiver que ha sigut arxiver durant quants anys?
Uf, no sé, però 30 anys, 30 i escaig.
On sabia exactament on estava tot i com i de quina manera,
sí.
I ara s'ha de fer una selecció, clar.
Ja s'ha fet, ja s'ha fet.
No, em refereixo en el moment que se jubila, Vicent Gil, sí. Que per cert, jo imagine que l'haureu tingut que cridar moltes voltes.
Moltes, moltes. Fa pocs dies, sense més, he parlat en ell, perquè i gràcies a Déu que ell té disposició i interès, perquè una vegada te jubiles...
Ja, però al final, és aquestes persones que els agrada molt la seva, que no és un treball, sinó una ocupació.
Una vocació.
Perquè la paraula treball ja ve d'on ve, no? Entonces, lo de ocupar-te en algo...
No té per què, perquè jo ho dic moltes vegades, el treball és treball, i de vegades ho dic, fa poc vam fer una vaga de professors i dius, ai, els xiquets i ese dia no tindran classe, és veritat, però és que les dues coses han de conviure, la vocació, la persona... I també tinguem en compte que és un treballador que té uns drets laborals i probablement una família que alimentar, no? Però això no lleva que en certes professions i en molts casos la vocació sembla que va molt per davant, eh? I este és un.
El que passa que la paraula treball, i tu que eres lingüista, ja saps que d'on venia, era poc més que una tortura. Clar,
se fa una condemna, no? En el Gènesi. Sí.
Se fa una selecció. Santi, com s'arriba... Ah, perquè tu imagina't, a qui li dones... jo què sé, és que és una responsabilitat enorme tindre les teues mans tot allò que té tant de valor. Com arriba, no?, a una persona, jo sé que és una oposició, que és...
Sí, totes les oposicions sabeu que són iguals, eh? Es pot presentar qualsevol persona que reunisca les condicions.
Però quines condicions té que tindre...
Doncs ara no recordé, però bàsicament era llicenciat, després es valorava també la trajectòria, evidentment, professional en arxivística, doncs com totes les places de funcionari, doncs n'hi ha un decret que es publica en unes bases, en unes condicions, i és, ja dic, es pot presentar qualsevol, per això és igualtat, mèrit i capacitat, és a dir, que tots es poden presentar mentre tinguin els requisits. Mèrits, doncs, evidentment, com més estudiat i com més formació té, més punts, i capacitat normalment es demostra en els exàmens, no?, que solen ser complicats. De fet, no recordo ara bé, però esta era del tipus oposició dura, com les que fem els funcionaris de la Generalitat, els professors, que són ahí uns 80 temes, més una programació de 15 temes, vull dir que igual en total són 100 temes, aleatori, qualsevol cosa te poden preguntar, didàctica, una cosa així.
L'arxiver és d'ací, se té que desplaçar, hi ha algú que ve de fora?
Ara mateix, per precaució, no vaig a donar moltes dades perquè encara no s'ha incorporat, però en el seu dia doncs, ja l'anireu coneixent. És la persona que ha... per igualtat, mèrit i capacitat s'ha tret la plaça.
Has tingut vostè com a regidor d'arxiu, ha tingut alegria del currículum i la persona?
Sí, perquè justament dilluns, que vaig anar en representació de l'Ajuntament en el dia de l'arxiu a la Diputació, com dic, el que estava comentant al principi, el vaig conèixer indirectament perquè estaven quasi tots els arxivers de la província per allí. Estava també la diputada provincial d'arxiu, o sigui, n'hi havia gent del món de l'arxiu, i van parlar d'ell, m'han parlat molt bé, o sigui, que molt content en aquest sentit.
Home, jo suposo que molt il·lusionat, perquè d'alguna manera seguirà aquest treball tan minuciós que ha fet l'antic arxiver d'ací de Vila-real, que és un pou de sabidoria, és a dir, este home, fer-li una entrevista és meravellosa, jo me quedé sense temps quan l'he tingut ací en la ràdio.
No tinc cap dubte. Quan una persona està preparada, doncs això sempre es projecta en el seu treball. Això i... és un bon criteri per a seleccionar funcionaris, evidentment, i fins i tot m'atreviria a dir que en altres casos també.
Sí, de fet, últimament hem tingut alguna mostra, alguna prova del que vostè li agrada que tinga la gent que treballa al seu alrededor. A mi el que m'agradaria és que la gent del carrer... tu vas a un arxiu i l'arxiu està obert en un horari cara al públic?
Sí, normalment als matins, doncs bàsicament de 9 del matí a 2 de la vesprada està a la seva disposició, però si n'hi haguera algun problema, doncs és tan fàcil com telefonar o escriurem-nos un correu, i no vaig a dir que l'arxiu està a les 24 hores perquè els treballadors tenen uns drets laborals, però quasi, vull dir, n'hi ha molt bona disponibilitat en aquest sentit de participació.
I altra cosa que també ens preguntem, no?, quan pensem en l'arxiu, a veure, sempre ens imaginem caixes, el que vostè havia dit i de més, però l'arxiu de Vila-real és un arxiu com cal per una ciutat de 50.000 habitants.
Sí, vull dir, a més, sempre, bueno, este dilluns ho vaig poder constatar, van dir que l'Arxiu de Vila-real justament té molt bon renom. Uh-huh. Ara tenim reptes, com una part de l'arxiu que estava en ese impàs entre l'administració en paper i l'administració electrònica, que és veritat que s'ha de reordenar i donar-li unes millors condicions de les que té ara, vull dir, això és un repte que ja el tinc per al nou treballador quan s'incorpore. I jo crec que un altre repte que possiblement tenim és el de la divulgació. El de la divulgació de la història i de la trajectòria de la ciutat. Més enllà del treball diari, que això doncs, des d'un arquitecte en particular ens pot demanar informació concreta, el de la divulgació. És a dir, que els instituts s'impliquen en que la gent conega la història de la ciutat, que els estudiants d'història, humanitats, tot l'àmbit del poble s'interessen o pensen en fer un TFM, no? Un treball de final de màster, claro, o coses d'estes al voltant de la història de la seva ciutat. Pense que és una assignatura que tenim pendent perquè és necessària, pel que deia al principi, perquè així fem poble. És veritat que, clar, en els últims anys hi ha hagut una major estabilització, sobretot del professorat. Jo conec uns quants professors d'història del poble que fan classe en el poble, però clar, de vegades el fet que hi haguera molt d'interinatge, és a dir, molt de professor que va i ve i que no és de Vila-real, que ve de València, i etcètera, doncs anava una miqueta en contra. Però jo crec que ara actualment...
Restava l'interès en que això se farà més...
N'hi ha professors del poble, i que no són del poble també, però que ho entenen i saben que és necessari per als seus alumnes conèixer d'on venen i d'on ve el poble en el que viuen, i que espero que en breu doncs fem moviments en aquest sentit.
Home, a mi també m'agradaria, ja no només història, sinó que estudien sociologia, ciències polítiques i demés, m'agradaria molt que sapiguen com va l'evolució d'este poble. Sí. Sobretot, ahir en la presentació del segell del 750 aniversari em ve allò de que, clar, si arriba un rei i diu i planifica una ciutat.
Sí.
Total. És a dir, és que quan ens parem a pensar això, és a dir, s'assenta així en unes tendes de bueno, acampen i diuen així vaig a planificar una ciutat. Mm-hmm. 750 anys.
Sí, i com dic, quan comences a investigar n'hi ha dades molt xules. Per exemple,
tenim molta riquesa, eh?
La gent que se n'anava al servei militar,
sí,
abans d'anar sent li prenien les mesures, la mida.
Sí.
Si feia d'alçada 1,60 o 1,50. I al veure això, també pots veure com la població de Vila-real ha anat augmentant,
claro,
la seva estatura.
És que jo ve sociologia.
Des del punt de vista sociològic o fins i tot de l'alimentació,
sí, sí,
que ha millorat al llarg dels anys, doncs és curiós, evidentment, a mitjan segle XX érem prou més baixets que els joves d'avui dia, que no van a la mili, normalment, però... Pots estudiar una miqueta aquesta evolució, per exemple.
I planifiques un futur, un mercat futur, és a dir, és que...
Després també en la gravetat a vegades de les coses, de com es les prenem, doncs l'altre dia vaig veure, doncs, per exemple, si no recordo malament, com es dia el Cedre fa uns anys, doncs l'Avinguda Calvo Sotelo. Li van canviar el nom, no va passar res, ningú se va morir.
És que ho he tingut en el cap tot.
La plaça El Generalíssimo també se va canviar, crec que en els anys 80, no? Jo estic ara tentat...
Sí, no, però del Cedre és que ho he tingut en el cap tota la setmana.
Sí, sí. Però clar, aleshores quan passa una cosa d'estes, com la que ha passat recentment, que es canvia un nom de carrer, que sembla que siga gravíssim, i penses en les vegades que s'ha fet i que s'ha acceptat d'una manera normal i tot això, fins i tot el que tu dius, pots fer un estudi sociològic de per què en aquell moment que llevaren la plaça del Generalíssimo a ningú li va sorprendre ni li va resultar més no sé com dir,
gravós,
més
vaya,
gravós que res, o la del Cedre, no? la de Calvo Sotelo. I ara, doncs, no sé si tots, o una part s'ho pren d'una altra manera, o millor podem fer una anàlisi de les xarxes socials i l'impacte que tenen sobre la gravetat de certes coses, no? Tot això, doncs, ha evolucionat i ha canviat molt, i crec que és interessant d'analitzar. Més enllà del punt de vista polític, que és el que a mi em toca viure ara, també des del punt de vista sociològic, d'un sociòleg que veu com evoluciona i canvia tot això i quines causes pot tindre i com ho pot analitzar, i aquestes anàlisis jo crec que poden ser molt interessant gràcies a que n'hi ha un arxiu.
D'esta manera, tu també analitzes o vas veient quin futur ens espera. Uh-huh. I això és tindre un poc una visió a vista de pardal, no? És a dir, tu te dones compte cap a on anem.
I d'entendre les coses. Ara mateix el fort davant, que s'ha obert.
Ah, doncs que nosaltres així hem investigat sobre això. Ha vingut una persona que anava al fornisse quan era forna a comprar el pa.
Per
banda, perquè el diumenge estava obert.
I per què es diu el Fort d'Avall?
Per què? No, per què?
Home, evidentment, perquè en el mapa que fa Viciana...
Sí, senyor.
Ell, al fer el mapa de Vila-real, de la vila emmurallada, n'hi havia un carrer damunt i un carrer d'Avall.
Sí, senyor.
I el fort estava en el carrer d'Avall. Per què està d'Avall? Està perquè està mirant cap a Borriana. Aleshores, i ese carrer era el carrer d'Avall, i com el fort estava en el carrer d'Avall, doncs es diu el Fort d'Avall.
Santi,
no sé si n'hi havia un fort damunt.
No, estic preguntant-li.
Però tu a lo millor te diuen el nom i dius que bonico, el fort d'Avall, no? Però tot té una motivació de vegades més lògica i més senzilla.
Estic preguntant-li a Ximo Abril, que entonces estava en l'ermita, que és el que va dir que va veure, que té una foto dels fonaments de la piscina. I entonces diu, jo recorde ixa oloreta de pa, parlant de l'entrepà que van a fer en l'ermita de 400...
L'entrepà gegant, sí.
I diu que jo en diumenge venia així al forn, que ara es diu el Fort d'Avall, i me va dir el nom del forn, que hi havia, de José, el Fort de José, m'està apuntant.
José, sí.
I jo dic, i per què li diran el Fort d'Avall? Diu, home, perquè n'hi hauria un fort damunt.
No, i per vegades són coses tontes, però de vegades, per tontes que són tan lògiques que són veritat.
Però veus, per això fan falta. Per cert, regidor, on està l'arxiu municipal de Vila-real?
Bé, principalment l'arxiu està a la Murà, així en l'avinguda... Bueno, ese tros, perquè està un tros que és Pius 12, Francesc Tàrrega, al costat dels Lluïsos, el tros de mur que tenim ahí, i ahí està el cantó, està la casa de l'Oli. Exacte. Ahí dalt està, diguem-ne, la part administrativa de l'arxiu. És veritat que en altres dependències també té l'arxiu de documentació, bàsicament per falta d'espai.
Disseminades per...
Sí, no disseminades, no. Bàsicament la cambra agrària està, diguem-ne, la segona part, que això és una cosa que s'ha de solucionar. No?
I que s'ha de solventar, eh? Que volem l'arxiu...
I l'arxiu històric, perquè una cosa és l'arxiu històric i l'altra l'arxiu administratiu, no? doncs està bàsicament ahí. I l'altre dia també els microfils, que això, no sé si algú li sonarà a historietes d'estes d'inspectors i tot això.
A nosaltres
doncs,
no,
Una cosa que em comentava... Ja Vicent Gil, quan era ahí l'arxiver, i ara també el que està fent les funcions ara mateix, José Miguel. Es veu que és una història molt curiosa. No sé si heu sentit parlar dels mormons.
Sí.
Els mormons són no sé com dir-ho, una església americana o d'origen americà, que tenen ahí com una Bíblia seua particular, que de vegades, així a Vila-real jo no els he vist mai o quasi mai, però per Castelló crec que tenen sí com una església i tal, i es veu que ells, per tradició seua religiosa, bategen els morts. Aleshores, va haver una temporada fa ja molts anys, quan encara no estava desenvolupat tot això de la protecció de dades, que ells anaven pels arxius i aleshores oferien, diguem-ne, microfilmar això és molt antic, vull dir, estic parlant de quan encara no estava aquesta legislació, i aleshores està el microfilm de la donació que ells van fer de gran part de l'arxiu municipal, de la part que se va poder donar, vull dir, a través de perquè ells el que busquen és bàsicament això, la història genealògica que bueno, ja sabeu que crec que són 100 anys enrere, no se pot donar, però de 100 anys que van enrere sí. Aleshores,
potser en Vila-real també hi ha una comunitat de mormons, eh?
Sí, sí, sí.
Sí.
Mira, portar-los un dia sí, a veure què conten. No es conec.
Sobretot perquè sé que vostè ha sigut molt curiós en aquest sentit i totes les religions ha intentat sempre donar-los veu, eh?
Sí, 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 sí.
És que hi ha un... Ho estava mirant i hi ha... pertenecen a l'Església de Jesucristo en los santos de los últimos días.
Sí, sí, sí. Sabeu que tenen com una espècie de Vaticà, per entendre-nos, no? Nosaltres des del món catòlic, a Utah, que és un estat dels Estats Units, i que, bueno, no sé, per si algú vol curiositzar, doncs és curiós. La història, a mi em dona curiositat tot perquè a mi el fenomen, la fenomenologia religiosa, doncs sempre m'ha interessat molt perquè la part espiritual és una cerca que tots tenim, creguem en el que creguem, no?
Clar, és que al principi les religions eren la que ho documentaven tot, parlant d'arxivers,
fa poc un veí em va preguntar per l'arxiu eclesiàstic i em va dir que perquè no teníem còpia, que una part per cert sí que la tenim, perquè sí que hi ha una part que la tenim cedida, però el bisbat té el seu propi arxiu. I com funciona? I per a la gent que tinga interès, perquè és veritat que és un arxiu interessant, simplement ha de ficar arxiu bisbat de Castelló o arxiu bisbado de Segorbe Castellón, i ahí és una pàgina i és un telèfon i un correu electrònic. I ells normalment com treballen? Doncs molt semblant a l'arxiu de Vila-real. Jo sóc un investigador, necessite poder accedir a aquests fons, etc, etc, i ells te donen cita i vas ese dia, i normalment, si no és una cosa protegida per la llei de protecció de dades, doncs normalment te donen accés sense més, no? Perquè és que això és un arxiu. N'hi ha vegades l'arxiu Vaticà, perquè així és la pel·lícula de Dan Brown i de...
Han parlat d'este matí l'arxiu Vaticà.
Com si fora una cosa misteriosa. A veure, sí que és veritat que n'hi ha una part que està classificada, que no es pot oferir, és a dir, que si me demanen les dades d'una persona específica que està viva i que diu, no li les vaig a donar, perquè n'hi ha una cosa que és la protecció de dades i té uns drets d'aquesta persona de que no se li donen aquestes dades. I suposa que al Vaticà passa igual, n'hi ha una sèrie de dades que ells, sent un estat independent encara més, no les donaran, però n'hi ha una altra part que els jo conec a més d'un que ha estat allí investigant en l'arxiu Vaticà, perquè és un arxiu com l'arxiu de Vila-real, evidentment amb moltíssima més història i probablement en unes altres condicions legals o d'accés a certa informació que no donaran per raons evidents i altra que sí, però clar, pensé jo que d'ahir al misteri tipus Iker Jiménez, doncs igual n'hi ha un pas.
Sí, així...
Perquè accés donen, i a l'arxiu del bisbat donen. Després una part de l'arxiu de Vila-real, ja sap la gent, que està a l'arxiu de Tortosa, perquè això durant la dictadura es va, diguem-ne, dividir una part de l'arxiu de Tortosa i unir a del bisbat de Tortosa i unir al bisbat de Sogorb. Això se diu Sogorb Castelló.
Sí.
La part sud del bisbat de Tortosa, la que estava... Quan estava el cardenal Tarancón així de pàrroco, nosaltres encara érem del bisbat de Tortosa. I després, no sé si va ser l'any 63 o en els anys 60, es va crear este nou bisbat.
Per ser regidor, que parlant de l'Ira, no té res a veure en l'arxiu, però ràpidament, el papa actual...
Sí.
Sensació?
Bé, ja vaig dir el dia que vam parlar dels papes, se li ha de donar temps.
Clar, però ja porta...
Ja porta, vull dir, ja ha fet alguns passos, però crec que encara és pronte.
Pronte.
Sí.
Posem en valor l'arxiu, que entenen i molt. Santi Cortells, regidor d'arxius de l'Ajuntament de Vila-real. Moltes gràcies per haver estat així.
A vosaltres per convidar-me.